Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Municipal de Sabadell estarà a punt aquest setembre. L'Ajuntament ja ha començat a treballar-hi per dotar-lo de contingut. El document serà un full de ruta per establir com ha de ser la policia del futur i de quins recursos disposarà. Lluís Perarnau és regidor de Seguretat i Prevenció.
Va, director, podem impulsar una cultura nova, una cultura més d'impulsar el tema del model de la policia de proximitat, pugui donar una resposta més integral i també una resposta més permanent.
La plantilla de la policia municipal, dividida pels canvis que s'han començat a aplicar dins del cos des de l'arribada del nou govern, espera el plan Candeletes. Xavier Bartrolí, portaveu del Sindicat Professional de Policies Municipals de l'Ajuntament, creu que el més important és el contingut.
Al final, nosaltres el que hem de veure no és el pla director en si mateix, sinó què és el que conté i quin model policial contempla, de quina manera, amb quins efectius.
El pla director de la policia municipal tindrà vigència fins al 2020. Així obrim el Notícies Migdia d'aquest dimarts 13 de març. Tenim, però, altres arguments damunt la taula. Són aquests. Garantir una mobilitat segura als entorns escolars s'ha convertit en un dels maldecaps de la regidoria d'Educació. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament ja ha actuat en una vintena de centres.
I ho continuarà fent gràcies a una inversió superior als 400.000 euros dels fons FEDER. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, ha detallat en què consisteixen les diferents intervencions.
Algunes són simplement de senyalització, altres són de sincronització de semàfors, de passos de peatons en alguns punts, de pilones per no aparcar damunt de la vorera i en alguns casos fins i tot el tall del carrer a les hores d'entrades i sortides per evitar el trànsit de cotxes als moments de més afluència d'infants.
L'objectiu és facilitar un canvi en la mobilitat dels estudiants i afavorir l'ús del transport públic, així com els desplaçaments a peu.
I el Festival Embassat ja comença a escalfar motors amb el cicle de vermuts a la terrassa del Museu del Gas.
Enguany es duplica l'oferta de concerts a tots els diumenges d'abril i de maig i dues de les propostes es baixaran a la plaça per apropar-les a tots els públics. La directora del Museu del Gas, Eva Buch, ha resumit la seva aposta amb el festival.
Nosaltres hem tornat a apostar per ells. Aquest és el cinquè any dels nostres vermuts i apostem per ells perquè en el territori són garantia d'èxit en tant que són coneixedors del panorama musical independent a casa nostra.
Les entrades del cicle ja estan a la venda a través del web del festival.
És la reivindicació d'independència un element tan actual com sembla? El procés català ho ha posat de nou a la palestra, però el cert és que a Catalunya hi han hagut municipis que ja han culminat una desconnexió amb èxit. Al Vallès Occidental en tenim dos exemples, Badia i Bellaterra.
Ara tot això es vol documentar a través d'un programa de televisió que s'ha batejat amb el nom de En Procés. El periodista sabadellenc Lluís Vilaró n'ha parlat al programa al matí.
Agafen una mica el ganxo del que és el procés català, no? Que molts cops mirem exemples d'Eslovènia i Escòcia i altres exemples, doncs clar, vam descobrir doncs, que aquí a Catalunya hi havia hagut exemples, no? Hi ha exemples, no? Des del restabliment de la democràcia resulta que 13 municipis s'havien segregat i s'havien independitzat d'un altre poble. A més, amb processos d'independència, que cadascun és molt diferent a l'anterior, que aquesta és la gràcia, no? Hi ha un que és per un referèndum, l'altre poble que se separa de dos pobles diferents. L'altre poble, per exemple, Salou i Vilaseca, se separen per una sentència judicial.
El programa pilot ja s'ha gravat, mentre que la primera temporada s'haurà de finançar amb una campanya de micromecenatge.
De seguida entrem en matèria. Abans, la plana de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Comencem per la previsió meteorològica. Al centre de Sabadell i cel mig ennuvolat que ens espera de cara a les pròximes hores. Dolors Ballart, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui hem tingut un matí amb força núvols arreu del país, també amb algunes precipitacions de caràcter feble, però amb el pas de les hores aquests núvols de mica en mica s'han d'anar trencant. A la tarda el cel estarà força variable, encara amb algun ruixat local a punts del nord del territori, també a les comarques de l'oest, en conjunt però força més aïllats i amb temperatures avui més baixes doncs, al centre de la jornada. Demà doncs, tindrem un matí ja més assolellat amb alguns núvols prims, però a la tarda novament la nuvolositat augmentarà per les comarques de l'oest i també a partir del vespre apareixeran els ruixats en aquest sector, precipitacions que durant la nit s'estendran d'oest a est arreu del territori. Aquestes precipitacions seran d'intensitat feble, puntualment moderada a les comarques de l'oest de Catalunya i no es descarta que puguin anar acompanyades de tempesta. Demà amb temperatures mínimes que seran més altes però màximes que en conjunt baixaran arreu del territori. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic. David Ibáñez, molt bon dia des del Transmet.
Hola, bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències segons si ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, cap incidència a aquesta hora al llarg de la xarxa viària, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Des d'ara fins al 2025, la policia municipal incorporarà 125 agents nous. Aprofitant aquest canvi en el cos, l'Ajuntament vol fixar sobre el paper les seves línies de treball i reptes de futur. El pla director, que està en procés d'elaboració, s'aprovarà el mes de setembre i estarà vigent fins al 2020. Des del Sindicat Professional de Policies Municipals es mostren satisfets del gest, però estan a l'expectativa carent sobre quin serà el seu contingut.
Des d'ara i fins l'estiu, l'Ajuntament parlarà amb agents, grups municipals, associacions de veïns i altres entitats amb presència al territori. L'objectiu de les converses és consensuar quin model ha de seguir la policia sabadellenca. Tot i que es farà una diagnosi per conèixer els punts forts i febles d'aquest servei, el regidor de Seguretat i Prevenció, Lluís Pere Arnau, apunta la voluntat de fomentar la policia de proximitat.
També tenim present que amb el tema de policia de proximitat volem molts temes de seguretat, al final no són tant de seguretat com de convivència i per tant cal fer un enfoc molt més social moltes vegades, que jo crec que des de policia també s'ha d'enfocar, no? I s'ha de portar aquesta visió, no? I per tant, bueno, doncs anar treballant molt amb els agents, no? Amb els agents que hi ha al territori, als barris, és la manera de poder treballar amb la comunitat, no? Treballar bé aquestes qüestions.
Pere Arnau també confia que l'elaboració del pla director de la policia municipal ajudarà a rebaixar la tensió existent al cos després de mesos de protestes i acampades. Des del Sindicat Professional de Policies Municipals aplaudeixen que es comenci a elaborar el document, però assenyalen que arriba tard. Xavier Bartrolí és portaveu del sindicat a l'Ajuntament.
El que és el pla director es va aprovar en el ple municipal que es faria. ¿Vale? I va ser, nosaltres vam tenir fa un parell d'anys entrevistes amb els partits polítics de l'oposició perquè els del govern no ens van rebre, i una de les coses que hi havia era fer el pla director. I és una de les coses que tant Convergència i Unió com el Partit Socialista, com Ciutadans, per exemple, els van dir que s'havia de fer. Llavors, en el ple es va aprovar. Per tant, l'hem de tirar endavant. Que ja no és només un compromís això amb nosaltres, és un compromís amb el mateix ple municipal.
Des del sindicat estan a l'expectativa del contingut del pla i confien que vagi més enllà d'una mostra d'intencions, és a dir, que contempli recursos i personal pel cos.
Us ho dèiem en començar, l'Ajuntament de Sabadell s'ha proposat fer més fàcil i, sobretot, més segur l'accés a les escoles. El govern està desenvolupant un pla des de l'any 2015 que ja ha permès actuar als entorns d'una vintena de centres educatius locals. Pilones a les voreres, restriccions de trànsit i fins i tot el tancament d'alguns carrers a les hores d'entrada i sortida són algunes de les accions que s'estan impulsant. Mireia Prat, molt bon dia.
Bon dia. Unes accions que ara tindran continuïtat gràcies a una inversió de 420.000 euros procedents dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional, els anomenats Fons FEDER, i que s'enmarquen en l'estratègia EDUCI. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, ha apuntat que la voluntat és garantir la seguretat dels infants i alhora generar un canvi de mentalitat a les famílies.
El que sí que també volem empènyer amb aquestes actuacions i amb diferents plantejaments que fem des d'educació, des de mobilitat, és afavorir en la mesura que sigui possible el transport públic i els desplaçaments a peu per anar als centres escolars. realment una concentració de vehicles a les 9 per deixar els nens algun moment, creant situacions de saturació, d'embús i d'exposició a la seguretat dels nens i nenes al baixar. Per tant, sempre que es pugui, també cal potenciar un canvi d'hàbits quan sigui possible.
La necessitat d'implementar aquestes intervencions es feia urgent, en especial per les queixes dels veïns al voltant de la permissivitat amb què s'havia actuat amb els pares que porten els seus fills amb cotxe al col·legi. Berlanga ha assegurat que no s'ha donat cap directriu específica a la policia municipal i ha afegit que els agents actuen segons el seu criteri professional en cada moment.
Hi ha algunes escoles que hi ha agents i en algunes doncs, hi van passant de manera més o menys regular i els agents actuen segons el criteri professional que els sembli. Doncs quan hi ha algun risc o hi ha algun incompliment de la llei, doncs actuen segons el criteri professional que ells tenen establert.
Al marge d'aquestes accions, el govern també implementarà a partir de l'any que ve els projectes de pacificació del trànsit i millora del camí escolar davant l'escola Serra i el de la part alta del barri de la Concòrdia i que dona accés al Pau Casals. Tot plegat és fruit del procés participatiu Construint Ciutat.
I al marge de l'educació, també us parlem avui dels casals de gent gran de la ciutat que depenen de la Generalitat perquè estan notant l'eliminació d'activitats gratuïtes. Alguns dels responsables de classes i tallers ja han plegat i altres estudien ara possibles alternatives. Així ho han denunciat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell els responsables de la coordinadora de casals de gent gran de la ciutat, que considera que la retirada de recursos és fruit de la situació d'incertesa política que travessa Catalunya.
La presidenta de la coordinadora de casals de gent gran de Sabadell, Marina Sararols, lamenta la supressió d'activitats gratuïtes als equipaments que depenen de la Generalitat. Per ella, aquesta mesura suposa un nou atac contra un col·lectiu que no disposa de gaire recursos i que carrega amb els efectes de la crisi econòmica.
De la manera que està tot, no crec que sigui just, de la manera que està tot lo de les pensions, que potser demà passat ja no cobrarem la pensió o el dia que toqui. Jo penso que estem vivint uns moments molt, molt, molt dolents, en tot sentit. Vull dir, però jo que sé com acabarem tots plegats, no ho sé. Penso que el que hem de fer és la gent que ha d'anar governant, que toquin de peus a terra i que no se'n vol seguir en ells res i que puguem viure tots normal. És que és molt complicat. Jo no hi entenc gaire en política, però és que ho veig horrorós.
Maria Teresa Sararols també assenyala que la retirada de recursos crea una situació de desigualtat entre els diferents tipus de casals existents a la ciutat, una situació que, segons la presidenta de la coordinadora, té difícil solució.
Una cosa són els casals que pertanyen a la Generalitat i els altres són els centres cívics que pertanyen a l'Ajuntament. Aquests no han notat res, perquè aquí de moment tot funciona igual. Però els que pertanyen a la Generalitat, pot ser que hi hagi algú que hi vagi voluntari, però és molt complicat, perquè si gent gran podem anar-hi algú de voluntari, però els que són de la Generalitat tots pagaran. Si és que la gent que hi va a fer aquell curs, sigui de cosir, sigui de manualitat, sigui de gimnàs, si es posen d'acord i volen pagar, doncs el professor pot continuar igual.
En tot cas, Sararols confia que aquesta serà una situació temporal i que un cop recuperada l'estabilitat política, els recursos tornaran als casals per la gent gran.
Més notícies. Continua ingressat a la unitat de cures intensives del Taulí un vianant atropellat ahir al matí per un bus llançadora de Renfe.
Es tracta d'un home de 40 anys que va ser embestit per l'autobús en el pas inferior del pont número 6 de la Gran Via quan caminava per la calçada. La víctima continua en pronòstic reservat.
I detingut aquesta matinada per un intent de robatori amb força a l'interior d'un domicili. Els fets han tingut lloc al carrer Saboneria, al barri de les Termes. L'arrestat és un home de 53 anys. L'Hospital de Sabadell acull avui una nova jornada de donació de sang.
Encara ho podeu fer fins les 2 i a la tarda de 5 a 9. Us heu d'adreçar a l'auditori a la planta menys 1 del Taulí.
La periodista vallesana Elisenda Rovira presenta avui Orgull Xirocaire a la Unió Excursionista de Sabadell.
El llibre gira al voltant de tot allò que vol dir anar de campament amb anècdotes, informació pràctica i amb el testimoni de persones conegudes que han passat per algun cau. Elisenda Rovira assegura al programa Al Matí que els campaments aporten valors com la solidaritat, el compromís social, el treball en equip i, en definitiva, aprendre a espavilar-se. D'aquí el títol Orgull Xirocaire.
Ens enorgullim perquè vam viure moltes coses xules, moltes anècdotes, vam conèixer gent i amb qui vam crear uns vincles molt bonics, però és que, a més, aquest pas pel cau per l'esplai ens ha portat uns valors, una manera de fer les coses, un esperit que després, jo crec que qualsevol persona que hagi passat això per un cau, per un esplai, o que hagi anat de campaments amb el centre excursionista, amb el grup de joves, amb qui sigui, adquireix com un gen que després aplica a la seva vida, a la feina, a l'associacionisme, implicant-se amb entitats, amb moviments diversos, i això es nota, no?
La presentació és a 8:15 a la seu de la UES.
I un últim apunt, la comunitat educativa de l'Institut La Ferreria de Montcada es concentra aquesta tarda a les portes dels serveis territorials d'ensenyament al Vallès Occidental, a la Gran Via.
La protesta, que començarà a 4:15, arriba per la voluntat d'ensenyament de traslladar el cicle formatiu de grau superior de documentació i administració sanitària d'aquest centre. El departament alega que aquest moviment pretén potenciar centres de referència per famílies professionals i fer una oferta equilibrada amb una visió de Vallès. El sindicat Comissions Obreres, però, demana que el centre La Ferreria mantingui aquest cicle i que alhora es pugui implementar en altres instituts.
Són 2:15. A partir del diumenge 8 d'abril, el mirador del Museu del Gas tornarà a acollir els vermuts de l'Ambassat, l'avançala de la desena edició del Festival Independent del Vallès. La cinquena edició del cicle de concerts Vermuts Ambassat, que arriba amb dues novetats importants gràcies, Mireia, a l'èxit de les edicions que el precedeixen.
Sí, diversos artistes del panorama musical independent català passaran per la terrassa del Museu del Gas tots els diumenges del mes d'abril i el mes de maig, a partir del dia 8, duplicant així l'oferta de l'any passat. Arnau Solsona, president de Sabadell Sona Jove, ha presentat aquest matí el cicle.
El cicle de vermuts ens havia resultat, doncs, potser sense voler-ho tant, però de seguida va ser un èxit des del primer any. Cada any ha anat creixent més i per això aquest any li hem volgut donar sentit duplicant l'oferta. Fem no només abril, sinó que fem maig també, tots els diumenges. És una experiència, doncs, de venir a passar el diumenge, d'estar fent, bé, veure'ns entre família i amics i sobretot gaudint de bona música i noves propostes.
Cada concert tindrà una entrada a un preu reduït de 5 euros, a excepció de dues propostes que s'obren a tot el públic, com ha explicat Eva Buch, directora del Museu del Gas.
Ja veureu que la proposta que fem aquest any és molt potent. Seguim treballant en aquest format intimista, però hi ha un canvi, hi ha un gir, i és que hem considerat que és necessari apropar la música independent a tothom, i per això dos dels vermuts es faran a la plaça del Gas de manera gratuïta, oberts. Un coincidirà més o menys amb Sant Jordi el dia abans i l'altre el repetirem el maig, el 13 de maig.
El cicle s'obrirà amb la banda indie Flamarades i amb el cantant Ferran Palau, que presentarà el seu treball en solitari. Però el plat fort arribarà el 22 d'abril amb Joana Serrat.
Joana Serrat, doncs, també és una d'aquestes noies i artistes que ens havia passat, em sembla que era 2013, pel nostre festival i que meteòricament està girant per Estats Units, està produint els discos a l'estranger i és una garantia d'un molt bon concert, un molt bon aperitiu de Sant Jordi, és un dels plats forts d'aquest cicle.
El cartell el completen Marta Knight, una jove cantautora de 19 anys que presentarà el seu primer EP, que podem sentir de fons. Per la terrassa del museu també hi passarà l'irlandès resident a Osona Matthew McDade, la banda Intana, els barcelonins Me and the Beast i Olive Moon, que tancarà el cicle el 27 de maig. Les entrades ja estan a la venda al web del festival.
Més música. L'Orquestra Simfònica del Vallès, Òscar Lanuza, diu que el creador de bandes sonores, John Williams, està a l'alçada dels grans compositors clàssics. Lanuza ha fet aquestes declaracions avui al programa Al Matí, presentant així el concert pel·lícula que l'OSB oferirà aquest cap de setmana al Palau Sant Jordi de Barcelona.
John Williams, en aquest cas, és un gran sinfonista, és un gran instrumentador, diguéssim, estarà a l'alçada de qualsevol compositor clàssic, no?, amplement reconegut, amb aquesta diferència, no?, que al treballar en el món del cinema l'ha fet accessible a molta més gent.
I és que ningú es pot quedar indiferent quan sonen les primeres notes de músiques que han esdevingut ja clàssics contemporanis com la que escoltem. Molt bon dia.
Bon dia, Núria. Una música que està lligada a les imatges per les quals va ser creada. La Nuz explica que en el concert pel·lícula que oferiran es projecta el film Star Wars Una Nova Esperança, el més antic de tots, que actualment és el capítol 4. La sincronització de la banda sonora d'una pel·lícula és complexa. La gravació es fa per parts i en aquest sentit costa molt posar en ordre tota la partitura. El director de l'esdeveniment, holandès Gert Van Thiel, és especialista en aquest format de concert en què mana la imatge. La Nuz explica que es busca més el mimetisme amb la interpretació original que en va fer l'Orquestra Filarmònica de Londres que no pas una recreació creativa.
Òbviament, conèixer molt i molt i molt bé tant la partitura com la pel·lícula, i a més potser al contrari del que es busca en altres tipus d'interpretació, que és una recreació original en cada cas, una recreació diferent de l'obra, en aquest cas, per al públic que deies, per al tipus de públic que ens va escoltar, el que espera és una aproximació al màxim, diguéssim, de fidedigna a l'original, no? al que està enregistrat.
La Nuz explica que el públic és un habitual de trobar-se amb altres fans en aquest tipus d'esdeveniments. En un moment donat li pot venir de gust aplaudir o celebrar la victòria d'un protagonista en el desenvolupament de la història. Ai, com no podia ser d'una altra manera, la major part dels músics de l'OSB també són fans de la saga galàctica. El concert pel·lícula ja s'ha fet a Madrid i es podrà veure aquest pròxim cap de setmana al Palau Sant Jordi de Barcelona, el dissabte a 8:45 del vespre i diumenge a les 5 de la tarda.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler, l'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un bon viatge.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Renfe informa. Dilluns 19 de març, Renfe recupera el servei habitual de trens a Sabadell Centre, un cop s'han finalitzat la segona fase de les actuacions previstes. Les obres de millora a l'estació de Sabadell Centre, que permetran que l'estació sigui totalment accessible, així com renovació i modernització del vestíbul, disposen d'un pressupost de 2.424.295 euros. Tots els horaris i serveis es poden consultar al web rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com, així com les APP de Rodalies i Renfe Cercanies o al telèfon 941-0041.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Comencem el repàs a l'actualitat més enllà de la ciutat. Quan falten 6 minuts per arribar al punt de les dues, el Tribunal Europeu de Drets Humans diu que la crema de fotos del rei és llibertat d'expressió i de pensament.
Els encausats per cremar fotos del rei celebren la sentència del TDAH i criden a fer pires amb imatges del monarca. Tot plegat arran d'un recurs presentat per dos joves condemnats per injúries a la corona. Enric Stern i Jaume Roura van cremar fotos de Joan Carles I i la reina Sofia l'any 2007 durant una visita dels monarques emèrits a Girona. Stern i Roura van van ser condemnats a 15 mesos de presó, una pena que finalment va ser commutada per una multa de 2.700 euros per cadascú. Ara l'Estat haurà de tornar als joves la quantitat corresponent i 9.000 euros més en concepte de despeses i honoraris. La defensa dels dos gironins condemnats considera que la resolució d'Estrasburg és una estocada molt profunda a la justícia espanyola.
Esquerra Republicana ha obert un expedient informatiu al Lluís Salvador pels comentaris masclistes en la conversa telefònica que va filtrar Antena 3.
En un comunicat, Esquerra titlla d'ofensives, masclistes, reprovables i del tot inacceptables les paraules de l'exsecretari d'Hisenda i per aquest motiu diu que actuarà, tot i les disculpes de Salvador. Però pel partit una cosa no treu l'altra i denuncien també la guerra bruta de l'Estat espanyol contra ells. Emprendran accions legals contra el programa Espejo Público d'Antena 3, que és qui va elevar a pública la conversa.
I notícies d'última hora sobre la mort del petit Gabriel Cruz a Almeria. Segons informa ara mateix La Vanguardia, el noi no hauria mort escanyat, sinó que, a més, presentava un cop previ al cap, un traumatisme cranioencefàlic en un lateral. El jutjat ha prohibit, de moment, la incineració del seu cadàver. I a tot això, avui el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dit que confia en els professionals de la UCO per esclarir el mòbil del crim del petit Gabriel Cruz. Això sí, el ministre ha admès que la principal acusada en aquest cas, Ana Julia Quezada, no està col·laborant amb els agents. Avui s'ha celebrat, per cert, el funeral del menor a la catedral d'Almeria, un funeral que ha estat multitudinari. I un apunt, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no preveu cops d'efecte ni ocurrències, diu, d'última hora, en el debat monogràfic sobre pensions d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats.
Segons fonts de la Moncloa, que afegeixen que l'objectiu del president espanyol és parlar de solidaritat, equitat i sostenibilitat del sistema, Rajoy es planteja el ple com l'oportunitat de debatre en profunditat el major repte que té plantejat l'estat del benestar i posar sobre la taula quantes prestacions s'abonen i quina n'és la quantitat que s'hi destina. Així mateix, el dirigent espanyol espera que els altres grups parlamentaris acudeixin al ple amb la mateixa disposició a abordar el tema amb responsabilitat per garantir les pensions del futur.
El procés d'independència català ha colonitzat tota l'actualitat mediàtica dels últims anys, però mentre aquesta avança amb entrebancs, alguns municipis del territori han iniciat i fins i tot completat processos d'independència respecte a altres municipis.
La contraportada.
Aprofitant el reclam que té entre els mitjans de comunicació, un grup de periodistes ha preparat un programa de televisió que repassa els casos de 13 municipis segregats a través de processos d'independència. De moment, han gravat un programa pilot que s'estrenarà demà a través de les xarxes socials i han iniciat també una campanya de micromecenatge per finançar la gravació de la primera temporada.
Els processos estudiats són des del restabliment de la democràcia, és a dir, dels últims 30 anys, per poder entrevistar testimonis vius que n'expliquin el procés. Al Vallès han posat el focus en dos casos, Badia del Vallès i Bellaterra. Un dels impulsors del projecte, el periodista sabadellenc Lluís Vilaró, ha explicat que Ciutat Badia depenia de Barberà i Cerdanyola, fins que l'any 1974 va guanyar un referèndum per majoria absoluta i es va constituir com a municipi propi.
Badia del Vallès és un cas paradigmàtic, no? Perquè, clar, amb aquest programa el que volem fer, sobretot volem deixar clar que no volem ser partidistes d'una banda o l'altra. Per exemple, Badia del Vallès és un cas que durant molts anys ha sigut un poble que econòmicament no ha sigut sostenible. És a dir, la independència ha sigut bona per Badia del Vallès. Un 30% del seu pressupost és a base de subvencions de la Generalitat, no? Badia no té sòl industrial, té pocs comerços, la majoria d'edificis i de pisos són de protecció oficial.
El programa també repassa processos que no han acabat amb la independència del municipi, com és el cas de Bellaterra, que continua sent una entitat municipal descentralitzada amb un conveni de relacions amb Cerdanyola. De moment, l'equip d'en Procés només ha gravat el capítol de Vilanova del Vallès, independitzat de Montornès i la Roca, que es podrà veure demà al web www.enprocés.cat. L'objectiu és que el públic valori si val la pena gravar els tres capítols de la primera temporada i aconseguir el finançament necessari per fer-ho, que és de 5.000 euros.
Arribem al punt final del Notícies Migdia. Ara ens parlem prendrà el relleu la informació esportiva, l'Adrián Arroyo i una nova edició de l'Hotel Suís amb una notícia destacada, la nova presidència del Centre d'Esports Sabadell per Esteve Calzada. Més informació a les 4, als butlletins horaris, i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.